A Ser Catalunya. Aquí, amb Josep Cuní.
I ara amb Artur Ramon. Què tal, Artur? Com estàs?
Hola, Josep.
Plou o no plou?
No, ara no. Fa fred, per això, eh?
No, però ja feia fred ahir.
Sí, sí.
On eres ahir, que ho has descobert avui?
Però trobo que fa més fred avui. No sé, o més humitat, no sé. Venint cap aquí m'he trobat amb més fredolí que estic.
La notícia curiosa ha passat al mercat d'art de Barcelona. Un barret de la dinastia Nguyen vietnamita, que sortia a subhasta per 500 euros, s'ha acabat venent per 600.000.
És una història fascinant, aquesta. És a dir, aquesta, a més, m'ha assabentat una mica de com va anar tot. És a dir, hi havia un pis d'aquests que es desfan a Barcelona, que va passar moltíssima gent i van anar comprant objectes, alguns souvenirs d'aquests que venien d'Orient i tal, i van quedar dues, tres peces. Un era aquest barret, mandarí d'aquesta dinastia, que a més és una dinastia al segle XIX. Jo m'he assabentat que és l'última dinastia que va haver al Vietnam abans de que, després de la Segona Guerra Mundial, doncs els francesos tot allò ho desmuntessin.
Jo anava a preguntar per aquesta dinastia, clar, perquè sincerament jo no n'havia
sentit
parlar.
Tampoc, eh? Jo he hagut d'anar a Wikipedia, clarament, a veure quina dinastia era. I llavors, clar, aquest senyor va tenir, el propietari, la bona idea d'aquests dos objectes, dir no els malvenc, diguéssim, compraventes que buiden pisos, no els hi dono, i els va portar en una sala de subhastes aquí al carrer Rosselló, Balclis, concretament. I els van valorar amb una valoració entre 500 i 600 euros. Arriba el dia de la subhasta, el senyor aquell hi era, el propietari, i va anar pujant de mil en mil fins a arribar a 600.000. M'expliquen els de la subhasta que pràcticament el van haver de reanimar en el propietari, perquè, clar, va passar això amb aquest barret, però al cap d'una estona va sortir el segon lot, que eren uns guants, i que també sortien entre 200 i 300 euros, i van fer 240.000 euros. És a dir, aquell senyor va sortir d'allà amb una facturació tremenda. Llavors, jo he estat investigant què passa amb això, i es veu que hi ha un... És a dir, sembla ser que hi ha un home de negocis vietnamita que avui, a més, amb internet, clar, passa a Barcelona, però això és global, va veure-ho i va voler comprar aquesta obra per fer un regal a la ciutat imperial de Hue, que és una ciutat on estan enterrats aquestes últimes dinasties vietnamites. I, per tant, doncs, aquests objectes que han sortit en altres subhastes d'arreu del món sempre han fet uns preus espectaculars. Una altra de les característiques que tenia aquest barret és que estava en perfecte estat de conservació. Això també ha fet doncs que el preu arribés a aquesta xifra.
Però al marge, ara s'entén això, eh? Perquè si no anava a dir quin valor tenia inicialment, si no hagués sigut per aquesta voluntat d'aquest vietnamita, qualsevol estri, digue-li indumentari o no, barret,
de
guants...
De la dinastia
Nguyen.
Sí. I després hi ha una altra cosa, perquè fes aquest preu, vol dir...
Parles de la dinastia Ming,
clar,
més o menys hem sentit
sabem
a parlar.
On són. Però, és a dir, aquest preu també és perquè hi havia, com a mínim, dos licitadors que volien aquest objecte, és a dir, perquè si no, no hagués pujat d'aquesta manera. Sembla ser que durant la setmana va haver un interès fantàstic i de telèfons de tot el món interessant-se per l'obra, i finalment doncs ha passat això, que són coses estranyes, específiques, que es poden donar en el mercat de l'art. No és habitual, però no fa massa una campana xina, recordo, que també de no sé quina dinastia, que va sortir d'un pis i per res, i estava valorada amb un centenar d'euros, també va fer una xifra importantíssima.
Per tant, tornem al que hem comentat en moltes ocasions. No és tant el valor de la peça per ella mateixa, sinó, en una subhasta, el que un potencial comprador vulgui pagar-ne.
Exacte. I després torno a insistir, és a dir, això, Josep, fa 20 anys no hagués passat, s'hagués rematat amb 500, 1.000 euros, en aquell moment pessetes, no? L'equivalent en pessetes, però clar, la globalització fa que un senyor des de Vietnam entra a la pàgina d'aquesta subhasta i pot...
Bé, però d'entrada també ha de trobar aquesta pàgina.
Sí, però hi ha buscadors, eh?
És home, a dir, ja ho sé que hi ha buscadors.
Tu pots entrar,
sí,
per exemple...
Aquest senyor, tu imagina, aquest senyor un dia es posa davant de Google,
sí,
i busca, o va a parar al buscador que li digui a on subhasten peces de la dinastia Nguyen?
No, això no va així. Hi ha dos o tres plataformes a les quals doncs molts ja estem col·leccionistes i professionals i ja estem abonats, que has de pagar un tant al mes, en el que tu fas una recerca selectiva. Jo, per exemple, dic fortunys. Cada vegada que surti un fortuny al món, avisi'm. Pot sortir a Oklahoma o pot sortir a Londres, m'és igual, però avisi'm. Llavors, aquestes plataformes t'avisen. Llavors, si tu tens Dinastia Nguyen, tot el que va sortir, i els de Barclays ho van, a més, que aquesta va ser la gràcia, van fer bé la identificació, diguéssim, de l'obra, el que no van fer bé és la valoració per aquells pobres d'ells que sabien que faria aquest preu de rècord, perquè hi havia un senyor... I ara en el mercat hi ha moltes especulacions. L'altre dia parlava amb un, això és un blanqueig de capitals. Però quan es fan aquestes xifres rècords, sempre hi ha especulacions de tota mena. Jo entenc més que són dos col·leccionistes vietnamites que s'han picat entre ells i un l'ha volgut comprar i sembla ser, segons diu el Vietnam News, que és on donen aquesta notícia, per fer aquesta donació al Museu de la Ciutat.
Web. En qualsevol cas sortirem de dubtes quan realment la ciutat pugui agrair
això
aquesta donació,
saber,
no?
I ho explicarem de
nou. I si no, aleshores les especulacions conspiratives
tornaran a aparèixer. Clar, que és fascinant com va arribar el viatge de les obres. És fascinant, Josep, com va arribar aquesta obra aquí, no? Com va arribar i després ara torna a casa, no? És a dir, que es podria fer un conte... Hi ha
I això no ho saps com va arribar aquesta,
no,
aquesta peça
no,
aquí?
No, no. Hi ha moltes obres d'aquestes que als segles XIX i principis del XX, amb aquests primers viatges exòtics, arribaven. Hi ha un llibre preciós d'Edmund de Val que es diu La llebre amb ulls d'or o alguna cosa així, està publicat a l'Acantilado, que explica el viatge d'una col·lecció a Netsukes, des de que es van fer els Netsukes fins que van fer... Perdona, La llebre amb ulls d'àmbar, aquest és el títol exacte, i l'editorial és Acantilado. I és fascinant, és a dir, és la reconstrucció del viatge de les obres d'art. Aquestes obres van sortir d'un magnatari vietnamita, que és l'origen, van passar vés a saber on, arriben a Barcelona i possiblement a través de París o Londres, que és on aquestes obres acostumen a estar, i ara torna a casa.
I d'aquesta subhasta, que és una subhasta com a mínim sorprenent, que es va fer a Barcelona, a la que hi haurà Christie's aquesta mateixa setmana perquè inaugura la temporada, no?
Impressionant, la temporada de subhastes que diuen, a més, els de la subhasta, que és la temporada de la nova normalitat. És a dir, subhastes ja més presencials, perquè fins ara han sigut majoritàriament virtuals, i amb una sèrie d'obres impressionants que feia que l'altre dia el Francesc Peyron a La Vanguardia fes aquest titular, que el vaig trobar molt interessant, de per què val més Basquiat que Picasso. És a dir,
i per què val més Basquiat que Picasso?
Doncs mira, Basquiat val més que Picasso o està més valorat que Picasso fonamentalment per una sèrie de raons. La primera és perquè Basquiat és com el Picasso dels anys 80, per entendre'ns, no? Ve del món del graffiti, ve del món del graffiti. Hi ha el tema racial, que també és important, i diguéssim que els vents li van a favor. I a diferència de Picasso, Basquiat té molt poca obra.
Aquí volia anar a parar, perquè inicialment jo intuïa que és que Picasso no és que estigui desvaloritzat, però sinó que al costat d'una persona, d'un artista, amb menys obra, evidentment, la de Picasso en ser tanta perd més valor.
Clar, Picasso té una obra...
Malgrat tot el que es pagui, eh?
Sí, sí, que segueix sent cada vegada va més. És a dir, els
sí, sí.
Picassos pràcticament podrien dir que són com xecs al portador, perquè la següent generació el vendrà més car, no? Això passa sempre amb els grans artistes. Però Basquiat, clar, és un problema d'oferta i demanda, clarament. Té un límit d'obra, de producció, i hi ha molt comprador que vol Basquiat, perquè, a més... Torno a repetir, s'identifica molt amb els vents que bufen avui de la societat i que, per tant, influeixen en l'estètica, per exemple. Doncs tot el que són obres avui de dones. Doncs, escolta'm, els museus els busquen d'una forma molt, molt àvida. Per què? Doncs perquè hi ha tot un moviment, clarament, d'empoderament de la dona i del feminisme. Tot el que són temes racials, tots els que són temes basats en l'esclavitud, en alguns col·lectius que han estat fins ara marginats. Clar, tot això va a favor, i Basquiat compleix tot això, i a més, els nous col·leccionistes, és a dir, una persona jove de 30 anys, s'identifica abans amb un Basquiat que amb un Picasso.
Lògicament, per una qüestió generacional, no?
Sí, i perquè hi ha tot també aquest ressò del graffiti, no?